Passen 4 minuts i mig, de 8:45.
Catalunya al dia, Tarragona i Ebre, amb Colla Ballester.
Les Terres de l'Ebre, reconegudes a les estrelles Michelin, l'antic molí d'Ulldecona ha rebut la primera estrella i també el Xerta de cuina de l'Ebre i ubicat a Barcelona. Ara analitzem què passa amb la revolució de la cuina ebrenca. També expliquem l'anunci del govern que sancionarà la companyia Gas Natural. Mirem al detall la nova inversió de la companyia BASF a Tarragona i fem una ullada a les incidències de la pluja a les últimes hores. D'esports parlem del Nàstic. Els jugadors volen recuperar com més aviat millor la dinàmica positiva de resultats que es va trencar al derbi contra el Reus.
La primera opció la tindran demà divendres al partit del nou estadi contra el Cádiz. Novament, una victòria els acostaria a la zona de permanència. El Reus avui es fa l'acte oficial de renovació de Fran Carbia amb el club roig i negre per dues temporades més.
I el temps, gràcies, i el temps, dia de tranquil·litat avui després dels ruixats d'ahir, però amb les temperatures més baixes i ambient fred, entre 5 i 7 graus, tant a la costa com a l'interior. El temps a casa nostra es mantindrà així fins demà. Temperatures ara moderades que tiren cap avall, baixetes, 9 graus a Tarragona, 10 a Tortosa.
Catalunya al dia, Tarragona i Ebre.
Les Terres de l'Ebre revolucionen la cuina. Les estrelles Michelin van confirmar que la creativitat i els productes ebrencs s'estan fent un lloc a la cuina internacional.
L'entrevista al dia.
La demarcació de Tarragona va obtenir ahir la cinquena estrella Michelin de la mà del xef Vicent Guimarà del restaurant L'Antic Molí a Ulldecona. El xef que el passat mes d'octubre va rebre el guardó de cuiner de l'any al Fòrum Gastronòmic de Barcelona és l'únic xef de la demarcació que va obtenir ahir una estrella de la prestigiosa guia francesa pel que fa a restaurants ubicats a les Terres de l'Ebre. Anem cap allà. Vicent Guimarà, bon dia.
Molt bon dia.
No sé si he dormit poc, molt o gens.
Molt poc. La veritat és que molt poc. Que has tenit més nervis al cos.
Però s'ho val.
Sí, i tant.
Els nervis, va patir molt ahir a Girona?
Bueno, estàvem sentats a la cadira i anàvem nombrant i quan vaig sentir el nom del restaurant i el meu nom, és allò que em vaig alçar de cop d'igual, saps? Dic que xulo. I bueno, la veritat que molt bé, molt contents.
S'ho pensava?
Bueno, tots m'hi diuen, no? Des del moment que estàs i te criden que esteu convocats per anar a la gala, és bona senyal, no? Però no sabíem si me la donarien o no, saps?
Uh-huh.
Llavors, a partir d'aquí, arribes allà, tampoc te fas expectatives perquè penses, bueno, estàs a la gala, molt bé, invitat, però tampoc cal fer-te expectatives, no? Digueu si després me n'anirem en el cap baix. I com no portàvem les expectatives, acaba sent molt més emocionant, perquè, claro, família, des de Ulldecona, seguim-nos pel Twitter. Nosaltres, donant informació des d'allí de la gala, pues, tots vam viure un momentet de boom, no?, i d'aquí, saps?, i que va ser molt xulo, una experiència molt xula viscuda ahir.
Uh-huh. Ara on ets?
Ara estic encara a Girona.
Encara a Girona, sí.
Nosaltres estem de vacances en aquests moments, mos agafat en vacances, i, bueno, obrim el dia 1.
Sí. Teniu el restaurant tancat ara. Vaja, sí. Prepareu-vos, perquè una estrella Michelin revoluciona tot.
Ja ho sé. Estan entrant moltes reserves pel correu electrònic, estan entrant moltes reserves, i ara que un rato em ficaré a gestionar-ho, perquè, la veritat, no ho hem de començar a gestionar ja. El treball va començar ahir ja.
I avui ja
hem de començar a ficar-me les piles ja. Sí.
Vicent, què diries que té la teva cuina que t'ha portat aquí? Quin tret diries que et defineix?
Pues no sé, ha sigut, bueno, per mi és un any molt, dies que, bueno, és un any de gràcia, no?, perquè cuiner de l'any, ara això, però la nostra cuina, bueno, jo sempre dic que és una cuina tradicional, en humil, però alhora li donem este toc creatiu, no?, els nostres productes de les Terres de l'Ebre, els aportem a casa i li donem este joc a la taula, no?, que fa que el client ho pugui disfrutar d'una manera diferent, no?, i bueno, sempre buscant este contacte amb el client que pugui disfrutar del que tu has pogut crear i que ell, perquè el client ho pugui disfrutar, ho saps?
I donant valor als productes de proximitat.
Sobretot, productes proximitat, producte quilòmetre zero, producte ecològic, vull dir, això és molt important a casa nostra des de fa molt de temps i, bueno, també es va ficar un guany en valor, no?, a febrer, que ens van donar la distinció de Slow Food i també, pues, bueno, una cosa més, no?
Va, dels plats que cuines, quin és el que més t'agrada?
Bueno, la molineta sempre ha sigut la galera, no? La galera, el crustaci, que és per mi és el producte que quan cuino me dona molta satisfacció, perquè fa uns anys va haver un client que em va retar, m'ha dit ojalà poguéssim ficar la galera a l'alta gastronomia, no?
Mira.
I jo des de fa molts anys, la veritat que lluito per que aquest crustaci estigui a l'alta gastronomia, i bueno, la veritat que li fem cada any 16 plats en honor a ella. Comencem les jornades sobre el febrer i acabem al març, on després sortim fora del restaurant i anem a diferents col·legis d'hostaleria, i el que donem és a conèixer els alumnes, la manera com treballem aquest crustaci i la manera que el joc que li arribem a donar, no?
Vicent, va, regala'ns un plat a aquesta hora. No cal que donis els secrets del plat, però sí, amb la galera, què ens podries fer ara, així ràpid?
Bueno, ràpid, tradicional, i que ho pugueu fer-ho tots a casa. Agafaríem les galeres, les netejaríem. Una vegada netejades, agafaríem, per exemple, una paella antiadherent, all i julivert, un poquet de tomateta confitada, la fem tomata per un altre costat, l'escaldem, li fiquem un punt de sucre, sal, i la confitem. Aquesta tomata li fiquem juntament l'all i julivert, i una vegada tinguéssim aquest mig sofregit fet, li fiquem les galeres peladetes damunt, i si tenim, el bo és tindre un bufador, és a dir, un soplet, val? I en el foc potent des de baix i el soplant les galeres pel damunt, vale? El que fem és que la galera ens cogue amb ràpid, se cogue molt ràpida i no es desfaigue, no? Traiem la paella, la fiquem a mig la taula i tot a sucar el pa i a mig de les galeres.
Que fàcil que ho fas, eh? Que fàcil que ho pintes.
Però està molt bo, està molt bo.
Vicent Guimarà, moltes gràcies. El que es constata després de la gala de Girona és que la cuina brenca s'està revolucionant. Què passa amb l'Ebre a la cuina?
Bueno, ja...
Perquè no només ets tu, també el restaurant Xerta, l'Eixample...
Sí. Bueno, ha sigut... Ja està bé, no?, que pareixia que allí baix sempre estàvem, no?, sempre a les Terres de l'Ebre, però bueno, ja està bé que Tarragona ja comença a tindre més estrelles, que n'hauria de tindre moltes més, perquè hi ha molta gent i molts de restaurants i molts cuiners i molts que estan fent les coses molt ben fetes, i bueno, a poc a poc se'n van donant compte que la zona Tarragona, Terres de l'Ebre, estem allí, saps? I això és molt important.
Però déu-n'hi-do l'Ebre, això no és senzill.
No. Hi ha molt d'esforç, molt de treball a nivell de... I bueno, Terres de l'Ebre, Marc està fent molt bona feina, el turisme i l'Idecon estan fent molt bona feina, turismes de diferents poblacions també estan fent molt bona feina, i això és molt important, eh? Això és molt important, perquè sense esta feina també no mos donarien ubicació a ningú, eh?
Vicent Guimarà, de l'antic molí del restaurant d'Ullacona, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta estrella Michelin.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
A dormir una
estona. Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
A dormir una estoneta. Ullacona, com dèiem, a les Terres de l'Ebre, i Cambrils, al Camp de Tarragona, es concentren els restaurants estrellats de les nostres comarques. Oriol, Aimi, bon dia.
Bon dia.
A qui se suma l'Antic Molí?
L'Antic Molí se suma a les Moles, també a la mateixa localitat del Montsià, i al Torreu de l'Índia, que és a Xerta, al Baix Ebre. A Cambrils, Can Bosch i el Rincón de Diego mantenen el seu guardó.
Deixem les estrelles Michelin, parlem d'un cas molt i molt dur que va evolucionant. Anem a l'Hospitalet del Llobregat. David, Àngela, bon dia.
Bon dia.
El govern sancionarà gas natural per la mort d'una àvia en un incendi a Reus, a qui van tallar el subministrament elèctric. El govern considera que la companyia pot haver comès una infracció greu. A l'executiu no l'han convençut les al·legacions que ahir va presentar gas natural per aquest cas.
Explicacions insuficients davant d'uns fets gravíssims. Així ho veu el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Arejo, que ha anunciat que expedientaran gas natural.
I s'ha dit, i també ho dic jo, que el que va passar és molt greu, és gravíssim. S'ha de fer l'apertura de l'expedient, s'haurà d'incoar, i efectivament, amb el que surti de la incoació de l'expedient, es posarà la sanció. No és un llenguatge procedimental. Avui comença l'expedient, es tramitarà i en funció d'això es posarà la sanció que pertoqui.
David, l'anunci es va fer al final de la reunió de la taula d'emergència de l'habitatge i la pobresa energètica. Hi va haver algun acord?
Poques concrecions i les entitats socials que en sortien ostensiblement decebudes. La seva portaveu, Maria Campuzano, anunciava que l'incompliment de la llei per part de les empreses subministradores és una pràctica generalitzada.
La Generalitat sí que ha confirmat que no és només Gas Natural que està incomplint la llei 24-2015, que els 118 expedients que tenen iniciats recullen incompliments de Gas Natural, d'Endesa, d'Iberdrola i d'EDP, que precisament són les companyies de l'oligopoli elèctric, les companyies que controlen ara mateix el mercat elèctric.
I quin anunci ha fet la Generalitat en aquesta trobada?
El de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que ha anunciat un increment del pressupost destinat a lloguer social, una dotació que arriba als 111 milions d'euros, el doble, segons Borràs, dels diners que s'hi destinaven fa només 5 anys.
Gairebé 3:15 del matí parlem del temporal de pluja, vent i pedra que afecta Catalunya a les últimes hores i que ha provocat també alguns incidents al Camp de Tarragona i l'Ebre. El més destacat, Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia.
És l'aturada de la circulació a la línia R16 entre Montroig del Camp i Vandellòs per la caiguda d'un llamp a la catenària. La incidència es va solventar ja ahir la tarda cap a les 6.
Sí, Renfe va haver d'habilitar el servei d'autobusos entre les estacions de Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant per traslladar els usuaris afectats de la R16. Molts d'ells es van queixar per la falta d'informació que van rebre de la incidència.
Ha sigut tot un desordre total. No, deien que no arribarien autocars, després sí, sort que tenia familiars a l'Ametlla i he pogut estar allà fins que ha passat aquest ara el segon tren.
No, només ens han dit que a Cambrils baixàvem del tren i agafàvem un bus fins a l'Hospitalet. No sabem res, ni llamp, ni dron, ni res. És una vergonya.
És una irregularitat i una inseguretat molt gran la que se rep, i això és una pena, i veritablement estem una mica farts de tot això. Ho sento moltíssim, m'agradaria dir-ho d'una altra manera. Ojo, que el tren se'n va.
Protecció Civil ha seguit l'evolució de rieres i rius, com el Francolí, que va créixer molt a la seva capçalera Vimbodí a la Conca de Barberà. A causa de les tempestes, també hi va haver incidències en el subministrament elèctric. Abonats del Vendrell, el Catllà i Santa Coloma de Queralt es van quedar sense llum, uns 5.500 clients aproximadament.
Pel que fa a les afectacions viàries, els Mossos van haver de tallar la TV-3022 al Perelló, perquè un camió va fer la tisora per la pluja. A Querol, unes esllavissades van obligar a tallar la C-37 i van caure pedres de grans dimensions que obstaculitzaven la carretera.
També es van registrar alguns despreniments amb afectacions viàries a Solivella, a la C-14, això és a la Conca de Barberà, i on més?
A la T-362 a Bot, a la Terra Alta, i a la TV-baixa 7002 a Vimbodí, però no es va haver de tallar cap d'aquestes vies. Dels 252 avisos que els bombers van rebre durant el dia d'ahir, 7 van ser del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Cap a 1:15 de la nit, el Servei de Meteorologia va donar per acabat l'episodi de pluja i vent.
Un dia més, hem tornat a sentir queixes d'usuaris per la xarxa ferroviària. Foment proposa un nou pla per millorar el servei de Rodalies a Catalunya. El govern li respon que el que cal és executar les inversions compromeses.
La proposta l'ha fet al Congrés el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que ha anunciat que reunirà aviat amb el conseller de Territori. Des de Panamà, on és de viatge oficial, Josep Rull ha assegurat que no calen nous plans i que el seu objectiu és fer-se càrrec de tota la xarxa de Rodalies.
Tenemos un plan actual. Pero he mantenido ya un primer contacto con el consejero y estamos planificando una reunión en los próximos días para poder ir a Cataluña y plantear un nuevo acuerdo en torno a un nuevo plan de Rodalies.
Ara no és el moment dels titulars, ara és el moment dels fets. I els fets passen perquè allò que es comprometen a fer ho facin. I Catalunya hi hem passat de pantalla, en el sentit que tan important com les inversions és canviar el model de gestió. I el que volem és el traspàs íntegre del sistema.
De cara a la trobada amb el ministre de la Serna, el conseller Rull vol plantejar-li qüestions estratègiques, com ara el corredor mediterrani, l'estació de la Sagrera i un conjunt d'actuacions en carreteres.
Molt bé, però gairebé un 90% dels trens de les línies de l'Ebre, R15 i R16, arriben puntuals des de l'últim ajustament dels horaris. És clar, només faltaria, són xifres. Anna Ferràs, Tortosa, bon dia.
Bon dia.
Ric, per què van ajustar els horaris? Justament perquè no hi hagués retards, només faltaria. Aquestes són xifres dels primers 10 dies d'aplicació dels nous temps de viatge per anar de les Terres de l'Ebre a Barcelona.
Des del 12 de novembre, el mateix dia que arribava l'Euromet a les Terres de l'Ebre, els temps de viatge a l'R15 i a l'R16 són més llargs amb la intenció d'augmentar la puntualitat dels trens. Tot i que aquesta condició no s'havia complert a l'R16 des de l'agost, les dades del segon ajust són més òptimes, segons el Departament de Territori. En 10 dies, a l'R16 ha incrementat la puntualitat fins al 90% i a l'R15 ha passat del 40% al 80%. Ara bé, anar oficialment avui de Tortosa a Barcelona costa de mitjana 15 minuts més que abans de l'estiu i de Riba-roja d'Ebre a la capital catalana 14 minuts més. La Generalitat insisteix en reclamar a Adif la doble via entre Vandellòs i Vilaseca perquè reduiria el trajecte de l'R16 entre Barcelona i Tortosa de 30 a 40 minuts.
11 minuts i les 9.
El temps.
Pendents aquesta baixada de temperatures, Gemma Puig, la previsió per Tarragona i l'Ebre.
Ruixats, tempestes, calamarsades que ahir van afectar també les comarques tarragonines, amb aquests 42 litres a la Palma d'Ebre, 35 a Batea, 38 a Margalef, 44 a Rojals, localment intensos. Avui, molta més tranquil·litat, però això sí, amb aquest ambient fred, la temperatura ha tirat cap avall, ha baixat entre 5 i 7 graus a la majoria de comarques. S'ha notat també, sobretot, a la mateixa línia de la costa Tarragona. Avui, amb una temperatura a primera hora de 7 graus, ahir en tenien 19. Per tant, aquest ambient molt més fred de primera hora, que també al migdia les temperatures els hi costarà de pujar. Alguna escletxa, cel enterbolit estones, alguna boira núvol baix a primera hora del matí, però un temps força estable en conjunt, i així es mantindrà avui i demà. Al cap de setmana, dissabte, arriba una nova pertorbació, tornarà a fer reactivar una mica la nuvolositat i fins i tot amb algunes precipitacions a la costa, i tot plegat amb unes temperatures que no variaran gaire. Ah,
gràcies, Gemma. Ara baixes, 1 grau a Prades, 2 a Rojals, 3 a Falset, 5 a Montblanc, 7 a Ulldecona i Valls, 9 a Cambrils, o 10 a Móra d'Ebre i també a Tortosa.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
La companyia química BAS va inaugurar l'ampliació de la seva planta dedicada a la producció de fungicides a Tarragona. Això ha suposat una inversió de 21 milions d'euros, la més important de la multinacional de l'Estat els últims 10 anys. Ricard Boigas, bon dia.
Bon dia.
Això, quants llocs de feina generarà?
Doncs preveuen incrementar la plantilla en una trentena de treballadors qualificats. Amb l'entrada en funcionament d'aquesta cinquena línia de producció, Tarragona es converteix en la primera planta d'Europa en formulació i la tercera de tot el món després de la factoria del Brasil i la de Nord-Amèrica. La nova línia permetrà incrementar la producció de fungicides fins a un 25% i servirà per oferir als clients una gamma de productes més gran. S'envasaran, s'etiquetaran i s'exportaran una seixantena de fungicides utilitzats bàsicament per a la protecció de cultius com els cereals i hortifructícoles. Els representants de la multinacional química a l'Estat han destacat que la inversió demostra que Tarragona és una localització molt atractiva i defineixen de fita molt important que la planta tarragonina pugui fabricar els productes de protecció de cultius d'última generació.
El Banc dels Aliments fa una crida a la ciutadania de les comarques de Tarragona perquè col·labori en el gran recapte d'aquest cap de setmana. Per poder cobrir tots els punts de recollida d'aliments fan falta encara entre 800 i 1.000 voluntaris. A les Terres de l'Ebre ja estan coberts tots els supermercats.
El gran recapte d'aliments es farà divendres i dissabte a tot el país. Ara mateix hi ha punts de recollida que no tenen voluntaris. Glòria Alegre, una de les responsables de la campanya, detalla on fan falta.
Per poder cobrir a Tarragona Capital. Tarragona Capital, sobretot el que és tot el centre, està mitjanament cobert, o diguéssim els macrosupermercats que hi ha al centre estan plens, però tot el que són els temes de barris està molt buit, hi ha supermercats que no hi ha cap voluntari apuntat.
Alegre explica què s'ha de fer per inscriure's com a voluntari.
Entrar a la web nostra, que és www.bancalimentstarragona.org. Es poden apuntar d'allí, es donen d'alta com a usuaris, si no tenen accés, trucar-nos, posar el telèfon d'aquí del banc al 977 75 74 44, o venir personalment a la seu del Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona, que estem al carrer Escultor Rocamora 14 de Reus.
L'organització s'ha fixat com a objectiu recollir un total de 600 tones enfront de les 530 de l'any passat. En total seran uns 4.500 voluntaris que treballaran en la recollida d'aliments al cap de setmana. Després començarà la classificació i distribució dels productes recollits.
La cultura a Catalunya Informació.
El violinista libanès Ara Malikian encapçala la cartellera de la programació del Teatre Fortuny de Reus pel primer semestre de l'any que ve, una programació que no oblida cap de les arts escèniques, teatre, dansa, òpera i música. Malikian inaugurarà aquesta programació el proper 27 de gener amb l'espectacle L'increïble història del violí, per presentar el seu nou disc que du el mateix títol.
En teatre, dalt l'escenari es podran veure actors com Jordi Banacolotxa o el reusenc David Bagés, Núria Espert, Concha Velasco i Emma Vilarasau, o Joan Pera i Carles Canut, entre molts d'altres.
Pinto les notes d'una manera.
I la cantant Sílvia Pérez Cruz, aquí sentim ara mateix, entre molts altres, també presentarà el seu espectacle Vestida de nit.
Blanco d'escuma. dolça com l'aire.
Deixem la Sílvia Pérez Cruz, que dol molt quan l'està sentint i gairebé no pots, però anem als esports. Carles Vila, bon dia.
Bon dia.
Els jugadors del Nàstic volen recuperar tan ràpid com sigui possible la dinàmica positiva de resultats que es va trencar el derbi contra el Reus.
La primera opció la tindran demà divendres al partit al nou estadi contra el Cádiz. Una victòria els acostaria a la zona de permanència i fins i tot, encara que serà difícil, podrien sortir de la zona de descens. Cada cop és més a prop al final de la primera volta a la Lliga i el Nàstic vol fer els deures abans que la situació provoqui encara més nervis entre els jugadors i els aficionats. El migcampista grana Wilfred Zaïbo parla d'una altra final i de l'obligació de guanyar els partits a casa.
Sabemos que en casa tenemos que ganar sí o sí y vamos a afrontar ese partido de esa manera, ¿no? Sabemos que es un equipo fuerte, que viene aquí en una buena dinámica, pero nosotros eso nos importa poco en la situación que estamos. Tenemos que ganar sí o sí y de cualquier manera, la verdad.
Ja pensant en la segona volta i mirar de tenir el màxim de recursos per sortir de la zona de descens, des del Club Granja ja es treballa des de fa temps per trobar reforços al mercat d'hivern, sobretot al mig del canvi a la davantera. Dius a Ivo que, pel que fa als jugadors, el que cal és pensar només en el pròxim partit.
Ya veremos cuando llegará el mercado, pues lo que se hará o lo que no se hará. Ahora mismo la situación es de sacar 3 puntos el viernes y lo que viene después vendrá si tiene que venir. Que al final hay que darlo todo, ¿no? Si no... No podemos guardar nada, dar lo máximo que podemos tener para al final podernos mirar a los ojos cada uno y decir que lo hemos dado todo en el campo.
Més coses, un apunt d'esgrima. Un jove tirador d'Amposta, Àngel Fabergat, s'ha convertit en el millor del rànquing espanyol en modalitat d'espasa en el seu primer any a la categoria sènior. Fabergat, que va pujar al podi en un Mundial i un Campionat d'Europa en categoria júnior, ha encetat la seva trajectòria de la millor manera, fins i tot per sobre del que s'esperava.
Bueno, la veritat és que després d'esta última temporada, no, que era el meu últim any júnior, aconseguir el primer lloc al Campionat d'Espanya i el rànquing espanyol sènior, jo no m'ho esperava, no? Però ja fa temps que s'està treballant bé, treballant bé des de la gent que estem aquí a Madrid, s'està treballant bé des d'Amposta, des de Fiderfon, que és el que ens porta tot des d'allí. Hi ha una bona estratègia i tots estem seguint-la. I al fin i al cabo l'edat tampoc és tan important.
Fabregat va disputar el cap de setmana passat una prova internacional sènior a Buenos Aires, on va acabar entre els 7 millors del món.
Era una Copa del Món sènior. Anàvem 8 espanyols i bueno, 4 amb... Hem arribat a classificar-nos entre els 64 primers, que és el dia següent, cosa que no és gens fàcil, la veritat. I bueno, jo vaig perdre en un italià que es diu Garozzo, que està al número 3 del rànquing mundial, així que no em vaig decepcionar, no em vaig amb bones sensacions.
Avui volem explicar una aventura ben especial per un jugador d'hoquei patins de Reus. Es diu Arnau Moragas i l'any passat jugava al Cambrils. Viu i treballa a Reus, però aquesta temporada ha fitxat per un equip que lluita per pujar a la primera divisió estatal. Què el fa diferent? Doncs que el seu equip, el Burguillos, es troba a 800 quilòmetres d'on viu l'Arnau.
Arriba el cap de setmana i depenent si juguem a Burguillos o juguem a Madrid, fem un pla o un altre. Per exemple, si juguem a Burguillos, normalment el que fem és marxar els divendres amb AVE fins a Sevilla i per poder entrar amb ells, ni que sigui el divendres pel vespre. Llavors juguem el partit i tornem cap a casa el diumenge pel matí, perquè els partits a Burguillos són normalment el dissabte. Llavors, quan juguem a Madrid, que la meitat dels partits són a Madrid, perquè el Burguillos és l'únic equip d'Extremadura que competeix a la Lliga de Madrid, fem un AVE el dissabte mateix. Si el partit va amb un horari que va bé, tornem el mateix dia amb AVE, si no, doncs el que fem és ens quedem a dormir a Madrid i el dia següent amb el primer AVE tornem cap a casa.
Aquesta experiència és compartida per altres jugadors catalans. El Burguillos ja va jugar a la primera divisió i la meitat de l'equip vivia a Catalunya.
No és un cas particular, de fet ara mateix jo amb els dos companys del Camp de Tarragona, el Joan que és el porter i el Rubén que és el jugador, ja estem viatjant des del principi de temporada i ara recentment s'ha incorporat l'Eloi que és de Girona i que també baixarà amb nosaltres a partir d'ara a jugar els partits. En altres temporades hi havien anat inclús més jugadors, la meitat, per exemple quan van estar a Nacional Espanyola, la meitat de l'equip eren catalans d'aquí i això és pel fet de que allí no tenen molt suport de les categories base, ja que només tenen dos equips base i necessiten de jugadors de catalans, bueno, de fora d'Extremadura per poder competir.
I un apunt d'atletisme: aquest cap de setmana es disputa una nova edició de la Mitja Marató de Tarragona. És una cursa totalment consolidada que manté el recorregut i l'objectiu de superar els 2.000 participants, sense perdre l'essència de ser una prova popular. També es disputarà una cursa de 10 quilòmetres. Ramon Quadrat és el responsable de l'organització.
Mantenim el mateix recorregut, on la primera part, amb la sortida conjunta de les dues curses, se'n van cap a seria, el que seria la part més de ponent del polígon Francolí. Quan arriben a Pere Martell, la de 10 quilòmetres ja tira de direcció el que seria l'arribada, una altra vegada vinguda Vidal i Barraquer, i la Mitja Marató ja entra el que seria la part de ciutat, per després, finalment, doncs, fer tot el que seria a la part del passeig marítim i Escullera per arribar una altra vegada a Vidal i Marraquer.
I tornem al futbol. Al Reus, avui es fa l'acte oficial de renovació de Fran Carbia amb el Club Roig i Negre. Firmarà un contracte per dues temporades més.